El cinema és un ingredient bàsic del cap de setmana, dels dies de festa, i nosaltres el reivindiquem sempre cada divendres amb el Marc Compte. Bon dia.
Bon dia, Sílvia, què tal?
Mira, contenta, perquè avui ens veiem les cares. Hem estat fent molta videoconferència i avui ja tinc aquí l'estudi i em fa molt feliç. Ben tornat.
Ah, no, no, mira, jo creia que podíem combinar-ho així a distància, que ja se m'han, entre cometes, matat tècnicament a poder-ho gestionar, perquè sempre tenim aquest retorn estrany, no?
Sí, aquest delay ditxós, que no hi ha manera. Doncs
però bé, no,
avui
no,
ens retrobem
content d'estar en directe, ara.
Marc, parlarem de cartellera, d'estrenes, però ens portes per arrencar una pel·li que està a punt de solfa, però que no veurem encara en uns mesos, no?
Sí, començarem amb un tràiler de Challengers.
Hola, hola. Tashi Duncan va a hacer millonaria a toda su familia. Va a tener una línea de ropa, una fundación. Hoy has estado increíble.
Gracias.
En fin, eso no era tenis. Nunca he visto nada igual.
¡Vamos!
Oye, ¿por qué no quedamos luego?
¿Para acurrucaros en la cama?
No, para charlar y eso.
¿Os pasa a menudo lo de que os guste la misma chica?
¿Qué va? No te creas. No solemos coincidir.
Entonces debería sentirme halagada.
¿Acaso no le gustas a todos?
Vamos.
¿Cuál de los dos? No está enamorado de ti.
¿Quién te ha dicho que quiero que alguien esté enamorado de mí?
Me alegra haberte emocionado por algo, aunque sea por mi novia.
La entrenadora de Art es Tashi Donaldson, que también es su mujer.
Juego por los dos, Tashi. A lo mejor te preocupa que pudiera haber estado con alguien como yo.
Eso fue hace mucho.
Sí, hace mucho.
Te quiero.
No sé. No sabes lo que es el tenis. Es una relación. Hemos vivido algo maravilloso juntos.
¡Vamos!
Estoy cuidando de mis pequeñines blancos.
Supongo que lo tenías planeado.
Esta parte no.
Zendaya brilla i acapara el protagonisme en aquest Challengers, que aquí han traduït com a rivales.
Sí. La Zendaya ja de per si està un moment de forma espectacular, està en creixement de ja el nou univers d'actrius i actors que van pujant, tipo Timothée Chalamet, tota aquesta generació.
I ha tingut un Emmy, no?, per Eufòria.
Sí, per Eufòria. Sí, jo vaig començar fa unes setmanes i fa molt bé, la sèrie. Vull dir, interpreta una noia que està enganxada de les drogues i que també mentalment li està costant molt superar moltes coses i ho fa. L'Emmy està
és merescut.
Merescudíssim. Sí, sí. I jo aquest tràiler no l'anava a veure realment, però em va sortir per xarxes que bueno, hi havia molta conya amb la parella, que és el Tom Holland, que és l'Spiderman. I clar, el tràiler
bé, és un triangle, una de les dues parelles, no?
Exacte. El tràiler ja veu que està enrotllant-se amb els dos nois protagonistes, o coprotagonistes. Ja hi ha la conya de, clar, pobre Spiderman, ja li estan aquí
banyes,
movent la noia, no? I a partir d'allà vaig dir, aviam, anem a mirar el tràiler aquest i és molt interessant. Bueno, la història final és típica història d'una tenista, però que sí que té un triangle amorós amb dos jugadors més, que un d'ells passarà a ser el seu nòvio, o això se suposa, perquè és que el tràiler va marejant si un noi, si l'altre...
Sí, 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 i vas endavant i enrere en el temps i al final no saps amb quin acaba,
totalment.
Què passa amb l'altre...
Li canvien el cabell, es lesiona, passa de tot... I així el resum per sobre seria que és ambientada al món competitiu del tennis professional una jugadora reconvertida en entrenadora, la Zendaya, que ha transformat el seu marit en un campió de Gran Slam. Després de bastantes derrotes, el Tashi l'ingressa en un esdeveniment Challenger, que és el nivell més baix de torneig, on ha d'enfrontar-se al Patrick, que és l'exnòvio de Tashi, el seu exmillor amic. Per tant, serà una línia no temporal, o sigui, lineal, però que repeteix esdeveniments del passat, tornar-se a enfrontar, d'haver intentat acabar amb la noia que estan enamorats, trencaments d'amistats, bueno, etc. Serà un drama, però jo crec que té bastant bona pinta i ho veurem, ho he buscat, aproximadament el 15 de setembre de 2023.
Amor, desig, molta competitivitat, es veu en el tràiler, també gelosia en aquest triangle amorós, del director de Call Me By Your Name, Luca sí. Guadagnino. A mi Call Me By Your Name em va enamorar. Després va fer aquella pel·li de Cannibals, que no he vist ni penso veure.
Però crec que li agrada molt els triangles amorosos o sí. tot el tema així amorós. Però
sí, aquí sobresurt. Jo sí. amb Cannibals no hi entraré. Tu l'has vista?
No.
Tampoc.
No. Call Me By Your Name sí que vaig entrar-hi una miqueta i està molt ben feta. Té molt bon toc el Luca Guadagnino. Sí.
sí, va rebre molts elogis per Call Me By Your Name. Ara ens esperarem el 15 de setembre, mira, amb la tornada al col·le.
Sí.
Nova temporada.
Sí.
Estrenaran Challengers amb Zendaya, que aquí han traduït com Rivales. I avui, a part de cinema, també ens portes dues històries connectades, d'alguna manera, pel cine.
Sí, el gran drama mediàtic també, perquè al final ha estat molt mediàtic el Titan, aquest submarí, diríem, turístic, entre cometes, que s'enfonsava fins a les profunditats per veure les restes del Titanic, que de cop i volta va desaparèixer de les seves coordenades, que hi ha hagut tota la xarxa de Twitter mig preocupada, dividida entre preocupar-se i enriure-se'n.
Perquè els altres criticant perquè eren tot milionaris.
El davall està aquí, com que són milionaris, pues, us foteu haver pagat $250,000, això deien, per enfonsar-se. I fins i tot l'empresa ahir era divertit, entre cometes, que l'empresa va tenir la mala pota de dir que lamentem profundament. Remarco el profundament.
Ostres.
Perquè dius, hi ha paraules per poder dir...
El de màrqueting o el de publicitat de l'empresa va badar fins baix.
Exacte.
Que has de cuidar molt les paraules.
I bé, tot és que el CEO de l'empresa es diu Stockton Rush i tots els altres tripulants, però justament uns que es diuen Hamish Harding i un altre que no em surt, i el Rush aquest que he dit, comparteixen històries amb el Titanic. Aquí hi ha hagut una mica de part d'història com tancant un cercle, i és que per part dels Stockton la història ve de que se m'està movent ara del Wendy Rush, doncs és la tataraneta d'Isidor i Eda Strauss, que són la parella que surten
a Titanic,
a la pel·lícula Titanic, i James Cameron és amb el que es va inspirar per fer la pel·lícula, no? Que ell mateix els va immortalitzar a la parella quan s'ensenya dos vells abraçant-se en un llit mentre el vaixell s'enfonsa. Doncs va ser com la història amb la que es va inspirar el James Cameron, que, valgui la redundància, ell per gravar i inspirar-se en tota la pel·lícula va baixar ell sol amb un mini submarí també pilotat per ell fins a les profunditats. Vull dir, ell va fer encara va baixar més avall, es veu. I res, això, aquest és tancant el cercle d'aquest drama, doncs, bueno, i aquesta part és o menys bonica, però bueno. També hi ha hagut coses una mica més tristes, fills dels que estaven allà dintre demanant ajuda o demanant adorar a Déu, aviam si es salven, i bueno, gent aprofitant-se i enrient-se molt. El noi aquest va haver de tancar-se el compte perquè una noia d'OnlyFans, que és una xarxa que no entrarem gaire, però és una mica...
És dura.
Una mica porno, per dir-ho així. Tu pots guanyar diners, que sé, fent fotos de peus.
Val.
Ara surto molt del guió, eh? Però,
sí.
Però...
Sí, n'he sentit de parlar, no?
Però bé, una va dir, bueno, jo et vinc a ajudar-te, oferint certs serveis, i el noi va tancar el compte de Twitter perquè ja no, això no... I ja està. Però sí, és, déu-n'hi-do, el drama aquest, i tenim aquesta petita història, maca, per dir-ho així.
Doncs deixem Titanic i tornem a... Tornem, no? Encetem les estrenes del cap de setmana, perquè Challengers ens haurem d'esperar fins al 15 de setembre. Ara sí, us portem pel·lícules amb les quals podeu gaudir ja a partir d'avui mateix. Amb quin ens estrenem?
Sin malos rollos.
Gary, ¿qué haces?
Orden judicial de embargo.
O sea que me quitan el coche.
Te esfumaste de repente.
Por eso lo haces. Anoche pensé, añoro ese caprito.
¿De verdad?
¡Buongiorno!
Es mi primo. Te lo juro por Dios, es mi primo. Es mi primo segundo.
Hay algo en ti que falla.
Conduzco para Uber y no tengo coche. Voy a perder la casa. ¿Creéis que a mí me gusta?
Mira esto.
un coche? Sal con nuestro hijo y hazlo salir de su concha antes de ir a la uni. A cambio te daremos un Buick Regal. Sal, entre comillas. Tiene que ser coña, ¿no?
No. ¿Has visto a sus padres sobreprotectores? Me sorprende que no se lo follen ellos mismos.
Estamos preocupados por nuestro hijo.
Empieza en Princeton este otoño.
Oh, lo conozco. Hemos hecho de todo para que salga de su concha.
No sale de su habitación, no habla con chicas, no bebe.
Cuando dicen salir con él, ¿es salir con él o salir con él?
Sí.
Salir con él, a tope.
Ya, saldré con él a muerte.
Es voluntario en un albergue de mascotas.
Hola, ¿me dejas tocar tu salchicha?
¿Qué?
El perro. ¿Qué tal si te llevo a casa?
Por aquí no se va a mi casa.
Es un atajo. Eres mi rehén. ¿Qué tienes ahí abajo? ¿Algo para mí?
¿Por qué?
¡Has intentado secuestrarme!
¡Tienes 19 tacos, espabila!
El chico es infollable.
Llévalo a tomar algo.
Él tomará un té helado.
Es el peor té helado que he probado. ¡Hala! ¿A bailar?
No sé qué hacer. Mi madre habría querido que salvara la casa.
Estaría nervioso. Haz que se suelte.
Nos bañamos en bolas.
¿Y los tiburones?
Aquí no hay.
¿Y medusas?
No es época.
El que no haya socorristas me...
¡Métete en el agua, joder!
¡Voy! Soy un poquito romántico.
La verdad es que es muy tierno. Lo mejor de hacerse mayor es que no te importa la opinión de los demás.
Soy una persona adulta, tomo mis decisiones.
Ya, está bien.
Tienes que saborearlo. Saborea.
Fuera, lárgate. No pintas nada aquí.
¡No me toques!
¡No te acerques a ella!
Tranquilito.
Com podeu escoltar, és desvergonyida, amb ganes.
Sí, atrevida, sense masses filtres, o els filtres els allarga una miqueta.
El justo, sí, sí.
Una pel·lícula bastant sí, divertida, que no sé si ja tracta molts temes, però el central no et sé dir quin, però bueno, tenim el protagonista, la Jennifer Lawrence, que jo crec que surt del seu registre habitual, una mica a vegades més reflexiva, o més de Juegos de l'Hambre, més d'aventura, però mai havia, jo crec que... Jo no l'havia vist encara amb aquest registre, no sé com dir-ho, més sense filtres.
I tan sexual, no?
Sí, 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 perquè al principi de la pel·lícula comença que surt un noi que li vol agafar el cotxe, i de cop diu, pots entrar, que tinc molt de carinyo amb tu, de cop li apareix un noi amb calçotets, que inclús li agafa les tetes directament.
Sí, representa que és el cosí, i quan posa les mans on les posa queda clar que no era el cosí,
i
no?
Dius, és el meu cosí segon. I, però bueno. Bé, doncs, la Maddie és la protagonista, el Jennifer Lawrence, està a punt de perdre la casa de la seva infància perquè ha acumulat masses deutes, treballa com a conductora d'Uber, i clar, li retiren el cotxe, problemes perquè no té els ingressos amb l'únic vehicle que té, no? I respon a un curiós anunci de treball en què uns adinerats pares sobreprotectors busquen algú que surti amb el seu fill de 19 anys, que és un noi introvertit que es passa les hores tancat a casa, que com a molt surt per anar a veure animals i poc més, no? I busquen algú que surti amb el fill, que es diu Percy, que està a punt d'anar a la universitat. El que en principi semblava una feina senzilla de cobrar fàcil, es farà cada vegada més complicat i la Maddie descobrirà que el Percy és de tot menys previsible com havia de ser. I el Tyler, doncs, passen moltes coses en 2 minuts que deu durar més o menys. La Jennifer Lawrence, entre que es torna boja per arribar a tot arreu, intentar entendre el noi, li intenta fer frases així més per seduir-lo, veure si el desestabilitza una mica i l'activa, però tampoc. El noi li tira gas pebre pels ulls perquè es pensa que el vol raptar. Bé, hi ha de tot, i crec que és una pel·lícula bastant divertida per passar una bona estona al cine. Després no sé què diran les crítiques, Sílvia, però tenim de tot.
Mira, diu, pel·li desvergonyida de Jean Stupnitsky, que ha estat darrere d'alguns capítols de The Office.
Vale.
Això dona pistes. Pel·lícula al servei de Jennifer Lawrence. De fet, en el tràiler es veu, és ella, la que brilla. Que pot incomodar-te per la càrrega sexual, però que riuràs. I, és clar, qui ens pot incomodar o ens pot fer certa gràcia, però els Estats Units filen més prim, i allà li han posat la qualificació R, que suposo que deu ser similar als nostres antics rombos de la tele,
vale,
per la càrrega sexual que porta, no? Però jo, sobretot, la veig com això, desvergonyida, divertida, sense filtres i poca cosa més.
Sí.
No crec que es mereixi la R aquesta en els nostres termes, eh? Sin malos rollos és una de les propostes. Fes-nos una altra.
Una vida no tan simple.
Venga, vamos a vestirnos. No te escondas.
Sí, qué susto, venga.
Vamos a cruzar, dime.
Vamos a cruzar, cariño.
Perdona.
Que ya estamos cerquita.
Venga.
Buenos días. Sí, oye, bueno, hemos llegado un poquito...
Nada. Bravo, ¿eh? Así me gusta.
¿Te das cuenta que han pasado 7 años desde nuestro último proyecto importante?
Enhorabuena, Isaías.
Gracias, chicos.
Muchos decían que era de los más prometedores y del que a día de hoy ya no se acuerda nadie. Me da pena, muchísima pena.
Me siento mal como arquitecto, me siento mal como padre. Es como que esté donde esté, no estoy en el lugar apropiado.
Papá.
Me cago en mi vida.
Hola.
Amor, ahora no.
Venga, ¿por qué no?
Y entonces aparece algo nuevo.
¿A estas las conoces? Digo, no señales a la gente.
Y te sientes bien.
Hola.
Sientes que gustas, que empiezas de cero.
Isaías.
No, es que no me escuchas.
Te escucho. Por eso me voy a dormir, en lugar de decirte 4 cosas.
¿Te has fijado en esa antena? Provocan jaquecas, insomnio. Está probado científicamente.
¿Todo bien, amor?
Los imanes de la nevera son cancerígenos.
Estoy haciendo un centro comercial en Dubái, ¿sabes? Mucha pasta ahí, ¿eh?
A mí aquí me va fenomenal, ¿eh?
¿Y quién ha dicho que no se puede cambiar a los 40?
Claro que se puede, solo que tienes que saber que ya estás la cara B de la cinta.
Bueno, la cara B había temazos también.
Baladas.
Buenas baladas.
A saber qué dirán estos de nosotros cuando sean mayores.
¡Cara huevo!
Els fans l'hauran reconegut ràpid, el Miqui és per bé, de prota d'aquesta vida no tan simple.
Jo me'l vaig trobar el tinglado que van fer com de celebració de l'aniversari a l'abril, crec que era, i ostres, ja l'havia conegut, i de nou, persona molt maca de conèixer en viu.
Com? Vols dir que te'l vas trobar,
sí,
in person?
Sí, vaig fer una foto.
Foto i tot.
Vaig demanar foto. Sí,
moment molt... fan.
Sí, perquè ja n'havia fet una i li vaig dir, repetim. I em diu, oh, clar, sí, si m'ho demanes així, sí. Molt maco, va ser molt maco,
sí?
Realment. Si un dia el trobeu, pareu-lo amablement, òbviament, però és molt maco, vull dir, és molt sorprenent. Bé, doncs, el Miqui és per bé i és l'Isaías, que se li han quedat enrere els premis obtinguts com a un dels prometedors arquitectes. Fins i tot surt un company de professió que li diu, oi, estic dissenyant un centre comercial a Qatar, i ell està intentant sobreviure a la seva vida. Ara passa els seus dies entre el seu estudi de treball, on no para de lamentar-se amb el seu company Nico, i al parc a la sortida del col·legi dels seus fills. Allà on sigui, se sent que no és el lloc que hauria de. I en la relació amb la seva dona, la Ainhoa, es veu que al pas del temps i com poden ser desgotadors els nens quan són tan petits, doncs a ella la vida amb feina i fills no li deixa temps més que per somiar descansar bé algun dia. I en aquesta vida, sempre amb la llengua fora, l'Isaías doncs, comença una amistat amb la Sònia, que és la mare d'un altre nen, que es troben allà al parc, que li mostrarà que això de criar els teus fills i entrar a la vida adulta no és tan simple o mai ho ha estat. Però és, tota l'estona va tard a tot, a portar els nens a la feina, desperta els nens a mitjanit, és un desastre, però com sobreviu?
Els dos pilars de la pel·lícula són Mickey Esparvé i el guió, una història a l'estil del cinema de Woody Allen, amb aquest humor àcid amb el qual retrata la fugacitat de l'èxit i la crisi personal del protagonista d'Esparvé. I acabem amb...
Les Cíclades, una escapada.
Magalí? Oh, no has cambiado nada. Bueno, sí, tienes la cara más demacrada, ojeras, patas de gallo.
Gracias, muy amable.
¿Recuerdas que queríamos hacer una escapada a Morgos? Lo teníamos todo planificado, el barco desde Marsella.
¿Y por qué no lo hicimos?
Aviso para la niña Blandine Bouvier. Su madre la espera en información.
¿Esta es la niña?
Sí. Las separaciones siempre son complicadas.
Después de este viaje no te acordarás ni de su nombre.
¡Estamos en Grecia! ¡Temi!
Soy intensa, ¿no? Tengo un montón de amigos que dicen que soy demasiado ruidosa. Hasta tengo una amiga que me llama la Acúfenos.
¿Pero qué billete has comprado?
Hasta la primera parada, pero nos bajamos más tarde.
O sea, como una estafa.
Pequeñita.
Galo que más tita está numa.
¿Qué ha dicho? ¡Ah, no es para tanto! ¡No hemos matado a nadie! Porque fuésemos amigas hace siglos no significa que tengamos que ser otra vez inseparables.
Voy a llamar a una amiga.
¡Tesoro! Ai, m'ha fet il·lusió, Marc, retrobar la Christine Scott Thomas aquí a Les Cíclades, la sí, recordo, sí, de Paciente Inglés.
Fa gràcia veure actrius que ja porten molt de rodatge i les podem trobar a la sala de Sesí demà mateix, en versió original, a les 8 de la nit, i diumenge a les 7 de la tarda i dimecres 28 a les 20. Bé, doncs, anem així al resum ràpid. D'adolescents, la Blandine i la Magalí eren inseparables, es van separar i es van perdre de vista, i els seus camins es tornen a creuar, decidint fer bé junts el viatge que sempre havien somiat, que és anar a Grècia a veure el sol i les illes d'allà, no? Aquesta escapada en somni no surt com havien planejat, perquè ara tenen una visió molt diferent de les vacances i, sobretot, de la vida. Les Cíclades és una escapada d'amigues que suposa el retorn de la zona de confort de Marc Fitoussi, que sap moure's com peix a l'aigua amb propostes com Llums de París, i amb aquesta proposta amb la qual gaudir de preciosos escenaris naturals i de la química irresistible de les seves actrius que intenten captivar el públic amb el seu carisma. I és una proposta refrescant i de gaudir de la vida, veient els paisatges tan bonics que tenen les illes gregues.
Una comèdia optimista sobre l'amistat, però escolta'm, recorda molt a una que han estrenat fa 4 dies, que és Book Trailer,
sí,
la de les amigues, sí, del Club de Lectura,
sí, correcte, correcte,
que se'n van a Itàlia, que a més és la segona part, ja té una,
sí,
primera.
Sí, com m'ho has semblat, és veritat.
Amb 3 grans patums, també, com la Diane Keaton. Oi? Té força ressonàncies.
Sí, sí, sí.
Van escassos d'idees a Hollywood. Marc, gràcies per portar-nos al cine un divendres més. Que tinguis bona revetlla de Sant Joan.
Igualment.
I fins aviat.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, són 11:45. Repassem l'actualitat penedesenca en aquest darrer flash de notícies. Ramon Ferrer reorganitza el govern municipal de Calafell. El consistori s'estructura en 4 grans àrees. L'alcalde de Calafell, Ramon Ferrer, ha anunciat ja el cartipàs municipal pel nou mandat, que s'organitza en 4 grans àrees de funcionament. La principal diferència amb l'anterior mandat és que es fusionen les àrees de territori i ecologia urbana, creant-se l'àrea d'estratègia urbana. Una decisió que, segons el consistori, busca una millor eficiència i coordinació entre carteres de continguts contigus. Les quatre àrees seran, doncs, les de drets socials i govern obert, estratègia urbana, organització interna i seguretat i promoció de la ciutat. La primera inclou les regidories de qualitat de vida i govern obert per Elena Rubio i formació i ocupació de Manal El Mesmoudi. L'àrea d'estratègia urbana contempla les regidories d'urbanisme amb Miguel Ángel Perín i ecologia urbana amb Aaron Marcos. L'organització interna i seguretat inclou les carteres d'Hisenda, Joan Carles Guasch, serveis interns, Javier Estepa i seguretat, Marc Casellas, de Junts. Per acabar, l'àrea de promoció de la ciutat es divideix en les regidories de cultura, amb Mònica Trapat, joventut i esports, amb Júlia Fernández, i promoció econòmica, amb Lluïsa Lastra. Les quatre tinències d'alcalde seran per Elena Rubio, Miguel Ángel Perín, Javier Estepa i Mònica Trapat. Alguns penedesencs denuncien una presumpta estafa per part de Trio 2 Bank. Rafa Higueras i Montserrat Maioles són dos dels afectats penedesencs pels canvis en els productes d'estalvis que tenien contractats amb la banca ètica Trio 2 Bank i la devaluació del valor dels seus diners. Tots dos tenien CDAs, certificats de dipòsits per accions en aquesta entitat bancària, i s'han trobat que a dia d'avui els seus ingressos s'han devaluat un 30%. La Montserrat Maioles explica a Ràdio Vilafranca i Penedès Televisió que va començar a operar amb Trio 2 Bank després d'una conferència a la que va assistir sobre la banca ètica. Per recuperar ara els diners que estan perdent, l'entitat els ofereix una alternativa que passa per jugar a la borsa. Una alumna de quart d'ESO de l'Escola Badruna de Sant Sadurní ha estat finalista del Premi Premsa Comarcal de la Solidaritat. L'alumna Laura Fàbregas, de quart d'ESO de l'Escola Badruna de Sant Sadurní, ha estat finalista del Premi Premsa Comarcal a la Solidaritat amb el seu treball sobre Càritas Sant Sadurní. Els premis es van lliurar el passat dissabte al Palau Robert de Barcelona, en un acte en el qual es va comptar amb l'assistència d'una cinquantena de joves de tot Catalunya, representants dels treballs i instituts finalistes d'aquesta segona edició, d'uns guardons que volen ser fer conscients als joves de les necessitats que hi ha al seu voltant i implicar-los a la premsa local i comarcal. En total es van repartir 3.500 euros, la meitat dels quals anaven a parar als alumnes guanyadors i l'altra meitat a entitats sense ànim de lucre que els premiats havien escollit. I Juan Francisco de Tena i Florent Caballero han rebut els reconeixements de la segona edició dels Premis Rossend Muntaner de l'Escola de Sant Pere Molanta. Coincidint amb la jornada de cloenda del curs escolar, aquest dijous al matí, Juan Francisco de Tena i Florent Caballero han rebut els reconeixements de la segona edició dels Premis Rossend Muntaner de l'Escola de Sant Pere Molanta. L'acte de lliurament ha estat el primer acte públic que ha fet Fina Mascaró com a alcaldessa d'Olèrdola. Florent Caballero, veí de Can Trabal, ha tingut cura en els darrers 10 anys de l'hort de l'escola i també són molt admirades les feines que ha fet a l'escola posant de relleu el seu mestratge artesà en fusteria, especialment construint una cuina excepcional a disposició dels infants. Juan Francisco de Tena va treballar com a preparador d'educació física a les escoles i va ser conserge a l'escola Rossend Muntaner. Està jubilat, però dos cops per setmana, també de manera voluntària, com el Florent, va a l'escola a conduir sessions de psicomotricitat i educació física.
Penedès en xarxa.
Passen 5 minuts de 11:15.
Penedès en xarxa, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia, a la teva ràdio local.
Un programa que fan possible Ràdio Vilafranca, Canal 20, Ràdio Sant Sadurní i Domenys Ràdio.
Amb l'arribada de l'estiu que hem estrenat aquesta setmana, comencen les vacances en molts àmbits. És el cas del Club de Lectura Juvenil de la Biblioteca Ramon Bosch de Noia de Sant Sadurní, que agafa vacances després d'un any intens, capitanejat per la booktuber especialitzada en literatura juvenil Misha. Avui parlarem d'aquest club de lectura i ens endinsarem en lectures juvenils amb l'Eli Jiménez.
Efectivament, aprofitarem els propers minuts per parlar del Club de Lectura Juvenil de la Biblioteca Ramon Bosch de Noia de Sant Sadurní i aprofitarem, òbviament, com no podia ser d'altra manera, per treure altres temes sobre literatura juvenil. Per fer-ho, m'acompanya aquí als estudis la Júlia Belisai de la Biblioteca Ramon Bosch de Noia. Júlia, molt bon dia, com estem?
Bon dia, Eli. Gràcies, tot bé.
Abans de presentar la nostra altra convidada, que la tenim a l'altra banda del fil telefònic i que d'aquí uns minutets conversarem amb ella, parlem de temes de gestió, de temes de funcionament d'aquest club de lectura.
Sí, per cert, aquest Club de Lectura Juvenil és un projecte que comença el 2020, vam estar parats amb la pandèmia i ara ja aquest curs que ve serà el tercer any que fem aquest Club de Lectura Juvenil. Està adreçat a nois i noies de primer a quart d'ESO i té una durada del curs escolar de setembre al juny. Són 10 trobades i és el tercer dijous de cada mes a 7:15 a la biblioteca, dura una hora, i jo convido tots els nois i les noies de primer a quart d'ESO que li agrada molt llegir a apuntar-se al club de lectura juvenil de la biblioteca perquè fan moltes coses molt, molt bones i llegeixen, comparteixen lectures. I per fer-ho, ja les inscripcions estan obertes. Trobeu tota la informació al web, al nostre web de la biblioteca, i també a la pàgina web de l'Ajuntament, sansadurni.cat / clubs de lectura. I té un cost bastant simbòlic perquè es pot fer, són 20 euros només, tot l'any. I no dubteu, si sou joves que us agrada llegir, no dubteu en venir a participar a aquest club de lectura perquè trobareu moltes coses que fan per vosaltres.
Com bé dius, obertes ja les inscripcions per aquest club de lectura de l'any vinent, del curs 2023-2024. Júlia, comentaves una cosa que a mi em fa gràcia, perquè jo recordo prepandèmia, que ja vas venir aquí a la ràdio, vam parlar una mica d'aquest club de lectura juvenil. Sí que és veritat que durant la pandèmia va quedar una miqueta aturat, òbviament, perquè tot el món es va haver d'aturar. Després va ja començar a caminar i mica en mica està en aquest procés d'intentar anar creixent en una franja d'edat que sabem que és complicada.
Sí, és una mica difícil arribar a aquest públic i per això volem difondre el màxim que podem. També tenim pensat anar a les escoles al setembre a presentar aquest projecte. Però també tenim un punt molt fort, que és la nostra moderadora, que és una booktuber especialitzada en literatura infantil i juvenil i que sempre troba la manera de fer participar els joves. Penseu que hi ha joves que aquest any que ve probablement tornaran a apuntar-se i ja és el tercer any. O sigui, van començar en primer i acaben en quart. O sigui, van fer tot el recorregut amb nosaltres i això ens omple de felicitat. I doncs això, començarem al setembre, el 21 de setembre, i les inscripcions ja estan obertes fins al 15 de setembre.
Deia, Júlia, que teniu un plat fort, que és aquesta booktuber especialitzada en literatura juvenil, la Misha, que ens acompanya a l'altra banda del fil telefònic. Misha, molt bon dia, com estem?
Bon dia, aquí aguantant-me les ganes de parlar. Júlia, ho has explicat superbé, gràcies.
Ara la Júlia et posava catifa vermella per presentar-te. Parlem primer comentàvem aquest concepte de booktuber, no?, que s'ha posat força de moda en els últims anys. Tu, especialitzada en literatura juvenil.
Sí, exacte. A banda de Booktuber, sóc prescriptora literària, dinamitzadora cultural i sí, m'encanta fomentar la lectura entre els joves. De fet, sóc Booktuber, així és com vaig començar, però també podríem dir que sóc Bookstagrammer, Booktoker, és a dir, que parlo de llibres a totes les xarxes socials, allà precisament on estem els joves. I els Booktubers, evidentment, són una comunitat molt potent, però ara també hem d'estar al tanto amb els Booktokers, que també han creat una comunitat impressionant a TikTok. O sigui que aquestes xarxes no només es fan balls, coreografies i es comparteixen vídeos hilarants, sinó que també parlem de llibres i ens ho passem molt bé.
La cultura molt present a les xarxes socials. Misha, una mica com tries aquest camí? No sé com t'arriba.
Ostres, doncs a mi sempre m'ha agradat molt llegir, m'ha agradat molt parlar del que llegia. Vaig començar formant part d'un fòrum literari, després vaig fer el salt amb un blog, que ara ja no estan tan de moda, però en aquest seu moment era l'últim, no? I vaig començar escrivint les meves ressenyes, després les vaig convertir en vídeos, quan vaig participar en un parell de concursos de videorecomanacions, i em vaig adonar que sempre m'ha agradat molt el món audiovisual, sempre m'ha agradat molt la lectura i la cultura, i que ser prescriptora literària, booktuber, etc., doncs unia aquestes dues passions.
Tot des d'aquesta passió per la lectura, apropant-la, en aquest cas, a la gent jove.
Exacte, també presideixo l'Associació de Joves Lectors Catalans, que som una entitat sense ànim de lucre, precisament, que volem demostrar que els joves també llegim i que es poden fer activitats molt xules per fomentar la lectura, tenint en compte els gustos i opinions dels joves.
Després parlarem d'això que comentes, perquè em sembla prou important com per posar-ho sobre la taula. Però abans d'això, parlem una mica del Club de Lectura Juvenil de Sant Sadurní. Una miqueta, com ens explicava la Júlia, no? que sempre portes coses, sempre portes alguna cosa quan us reuniu mensualment. Explica'ns una miqueta això.
Sí, com ha dit la Júlia, estic molt contenta amb aquest club. Vam començar amb tot en contra amb la pandèmia, però tot així vam continuar, vam fer videotrucades i després vam poder tornar a fer el club presencial. I sí, a mi m'agrada que el club de lectura sigui un espai on els joves es puguin sentir còmplices, segurs, per expressar-se lliurement i també per gaudir, per passar-ho bé. És a dir, sí, dediquem una part important a parlar dels llibres, però també sempre intento empescar-me activitats, jocs, petites gincames, etc., activitats que al voltant del llibre que hem llegit que puguin obrir el debat i també que ens permetin passar-ho bé. És a dir, des de superar reptes virals com ara un bookface o un mannequin challenge, a crear una caixa del temps, que per cert l'obrirem a la sessió de entre de setembre i octubre, sí, ja l'obrirem perquè farà un any que la vam crear, dibuixar com ens imaginem els personatges, crear una fitxa amb noves idees de personatges dels llibres, escriure microrelats, fer un taller d'enigmes, en fi, per gustos colors. Ens hem empescat tota mena d'activitats i la veritat és que ens ho passem superbé.
Júlia, anaves fent que sí amb el cap. Una bona manera, no?
Sí, sempre els joves surten supercontents, a vegades li diuen fins i tot a la Misha, com? Ja s'ha acabat, ja ha passat l'hora, però jo volia més.
Una miqueta, perquè ens fem una idea, Misha, quins llibres heu llegit aquest any?
Doncs aquest any hem intentat llegir una miqueta de tot, des de thrillers amb elements una mica romàntics, com ara Diumenge al matí al peu del Salze, de la Dolors Garcia i Cornellà, a antologies sobre criatures fantàstiques o novel·les així més èpiques, com per exemple Tao Shira, de Julia Golding, o El cicle de l'etern emperador, de la Laura Gallego, fins a també històries més, novel·les més històriques, també amb algun element sobrenatural, com L'assassina de Venècia, de Paul Castellanos, amb el qual, per cert, vam fer una videotrucada i ens va explicar tots els secrets sobre el seu llibre, a novel·les més realistes, com per exemple El noi del diari, de Vince Vaughn, o L'enigma del crononauta, de Josep Maria Ibarra, que juga amb viatges en el temps, enigmes també històrics, o històries més tendres i divertides com La casa a la mar més blava, de T.J. Klune. La veritat és que hem intentat que hi hagin lectures per a tots els gustos i també que els joves del club puguin votar-ne algunes, que puguin proposar què els hi ve de gust llegir. Crec que això és essencial perquè es facin seu al club. I a més també aquest any hem fet una cosa molt interessant per primera vegada, que jo crec que repetirem, que sí, Júlia. tertúlia, i és participar com a membres del jurat del Premi Protagonista Jove que impulsa el Consell de Llibre Infantil i Juvenil aquí a Catalunya, que enguany l'han obert a totes aquells joves i joves que volguessin participar i animar-se a llegir els tres llibres finalistes de les diferents categories, i nosaltres ens hem apuntat a la categoria de 13 a 14 anys i hem llegit les tres obres finalistes, les hem votat i hem pogut contribuir al veredicte final que es va anunciar aquest mes.
Et volia preguntar, ara ho comentaves una mica, que alguns d'aquests llibres que heu llegit al llarg de l'any els han escollit, els han votat els propis integrants del Club de Lectura. La resta, com els escolliu?
Ui, doncs d'una banda, tres títols els hem escollit precisament arrel de participar al Premi Protagonista Jove, perquè la selecció la fa, com dèiem, a IBICAT, al Consell, i la resta doncs els he anat escollint també jo en base al que veig també que els agrada, el que m'han dit que els venia més de gust, si ve més fantasia, una mica més de misteri, algun punt així de terror, i he estat repassant totes les meves fitxes de llibres que he anat llegint durant els darrers anys i he intentat anar seleccionant aquells llibres que crec que els podien enganxar. I, evidentment, com he dit, també amb la seva col·laboració.
Misha, jo vull aprofitar que avui estic amb tu i és un tema recurrent durant les darreres setmanes, darrers mesos, i és aquest foment de la lectura. Se'n parla moltíssim del nivell de lectura dels joves catalans. Malauradament, se'n parla malament durant els últims temps de tot això. No sé què en penses, sobretot, d'aquest foment de la lectura, si poder no és la manera, no ho estem enfocant bé.
Ostres, això és un gran meló, però vull pensar que hi ha esperança, perquè tenim fantàstics professionals, molt bones iniciatives, i el que falta és que ens hi posem, que dediquem recursos a totes aquestes iniciatives, que professionalitzem també les persones que ens dediquem a la prescripció lectora i al foment de la lectura. Jo, per exemple, també formo part de l'Associació de Professionals de les Activitats de Dinamització Lectora de Catalunya, que es diu DILECAT, i volem intentar fer això, professionalitzar el que fem i donar-nos veu, perquè crec que som persones que podem ajudar a revertir també aquesta situació, i per descomptat doncs donar més recursos a les biblioteques escolars. En fi, és una gran, gran llista, però crec que tenim tots els ingredients per fer-ho possible. Jo vaig formar part també de la nova configuració del Pla Nacional del Llibre i la Lectura, que es van fer diverses reunions i vaig poder ser-hi present i es van aportar idees molt interessants. El que falta ara és que ens escoltin, ens facin cas i ens dediquin els recursos necessaris per fer-ho possible.
Com bé dius, ho tenim tot i falta, no?, a acabar-ho de lligar i falta moltes vegades, abans amb la Júlia fora de micros en parlàvem, no?, de que de vegades des de les escoles no s'ha acabat d'evolucionar amb les noves generacions, i nosaltres dues mateixes que som amants de la lectura recordàvem algun llibre de quan anàvem a l'escola, tot i agradar-nos molt llegir, algun d'aquells que deies, ostres, aquest no toca ara, no?
Sí, de fet, crec que alguna vegada hem parlat al nostre club de lectura de dir, ostres, sí, perquè jo també els hi pregunto què més han llegit aquest mes a banda del llibre del club, no? I sempre m'expliquen doncs quines sagues estan devorant o quins llibres els encanta, i a vegades sempre surten, no?, les lectures obligatòries, i a vegades diuen allò de, escolta, m'ha agradat tot i ser una lectura obligatòria, no? I, ostres, que una persona tan lectora ja fins i tot així estigui predisposada en contra de les lectures obligatòries, definitivament hem de canviar-ho. Ja hi ha molts bons passos que s'estan fent i s'estan renovant les llistes de lectures obligatòries, hi ha profes molt motivats, però, ostres, fa falta que sobretot aquells professors i professores que vulguin fomentar la lectura i l'amor pels llibres, ostres, que ells siguin els primers també, que estiguin al tanto de què els motiva els joves, de què llegeixen clàssics de fa 30-40 anys, evidentment que els hem de conservar, però també hem de mirar cap al futur, cap als primers, el nou planter de literatura infantil i juvenil que tenim, que estan fent coses fantàstiques i que interpel·len molt més els joves d'avui en dia.
Què creus, tu que treballes amb joves, què és el que més els agrada?
Ostres, vols dir en el món literari quins ingredients ha de tenir un llibre per enganxar-los?
Sí.
Doncs jo crec que dependrà dels gustos, perquè jo sempre ho dic, per gustos colors. Cada lector és un món i aquí és on, per exemple, a les biblioteques, als prescriptors, la feina és tan important, no?, per trobar aquell llibre, fer aquell match, no?, entre llibre i lector, però crec que en general han de ser llibres que els interpel·lin, que parlin de temes que els toquen de prop, o fins i tot a través de la fantasia, Vull dir, tots els gèneres són una bona excusa per parlar d'aquells temes que ens preocupen, que ens intriguen, i evidentment ha de tenir emoció, acció, una miqueta de salseo, no?, també, una mica d'intriga, perquè no el deixin anar, i sí, que sigui àgil, però no necessàriament que han de ser curts, perquè cada vegada és veritat que els llibres s'estan fent més curts i més breus, però al nostre club tenim lectors que són devoradors de trilogies, o sigui, que devoren llibres de 500 pàgines en un tancar i obrir d'ulls, i no els hi fan por els llibres gruixuts. Així que el més important és això, que la història els atrapi i els interpel·li.
Julià, què és el que més us venen a buscar a la biblio?
Els lectors, sí, és el que ha dit la Misha, històries fantàstiques, però coses que ells es puguin sentir interpel·lats i identificats una mica. Històries amb un protagonista jove, que igual va al col·le i que viu una mica els mateixos problemes o les mateixes vivències que aquests joves.
Per acabar, us poso a prova. Recomaneu-nos un llibre de literatura juvenil pels joves que agafen vacances, que estan de vacances ja, algú que puguin llegir durant aquest estiu. Si et sembla, Misha, comencem amb tu.
Oh, ok, doncs mireu, si voleu llegir, com has dit, no?, agafar un llibre per aquest estiu per passar-ho bé i desconnectar i riure una miqueta, jo, per exemple, estic llegint el nou llibre d'Eli Hazelwood, La teoria de l'amor, que publica Fanbooks, que també ha publicat anteriorment La hipòtesi de l'amor, que són històries romàntiques, plenes d'embolics, a més, en el món de la ciència i protagonitzades per dones. Vull dir que també hi ha una crítica social molt potent. Si voleu passar-ho bé, a més són llibres que ho han petat a TikTok, així que sí, aquests us ho faran. D'altra banda, no puc evitar recomanar-vos el meu estimadíssim Terry Pratchett, que és el meu escriptor preferit de literatura fantàstica i també d'humor, que mai més l'està traduint per fi al català, i acaben de publicar el meravellós Maurice i els seus rosegadors il·lustrats, que és un retelling del flautista Melit, també amb una gran i potent crítica social i molt, moltíssim humor.
Ens els apuntem, Júlia?
Sí, sí, tant. Jo em quedo amb una cosa més clàssica, encara que no sigui un clàssic, el guanyador del Premi Protagonista Jove, L'assassina de Venècia, del Pol Castellanos, que va sortir l'any passat, però si encara no l'heu llegit, l'heu de llegir, perquè és una història que atrapa. Jo el vaig llegir i com a adulta, però es pot llegir també. També els adults el poden llegir, i vaig quedar-me fins a les 2 de la matinada per saber què passava, què no passava. És la història d'aquesta noia molt avançada per al seu temps, estem al principi del segle XX, que decideix fer seu el seu destí i fer seu el seu futur, molt emancipada, i també està vivint en una època crucial del segle XX, perquè està a punt d'esclatar la Primera Guerra Mundial, i està ambientat entre Itàlia i Iugoslàvia. I llavors, bueno, és molt interessant. També té l'estil narratiu del Pol Castellano, és un estil que atrapa des de la primera pàgina, i no pots parar de llegir i vols saber com anirà a acabar aquesta història, i a més hi ha elements màgics que apareixen durant el llibre.
Estic d'acord, si ho permets. És veritat, aquest el vam devorar al Club de Lectura, i a més, l'any passat també vam comptar amb la presència del Pol, que ens va venir a parlar de la seva primera novel·la, que era, no?, la segona part d'aquesta... Bueno, perquè l'assassina de Venècia és la prequela de la seva primera novel·la, que és L'impostor de Viena, i ens va venir a parlar del llibre. I a més, te'n recordes, Júlia, que ens va llegir un primer capítol del que en un futur seria L'assassina de Venècia, així en exclusiva. I ens va fer molta il·lusió saber que havia guanyat el Premi Ramon Muntaner. Sí.
al final, que sigui literatura juvenil no vol dir que com a adults nosaltres no els puguem llegir, eh? Que ara ho has dit, Júlia.
Correcte.
Ho puntualitzem, que molta gent veu que és literatura juvenil. Ai, això no és per adults.
No.
No, doncs també.
També.
Ho reivindiquem des d'aquí. Misha, Júlia, un veritable plaer tenir-vos avui al Penedès en Xarxa parlant d'aquest Club de Lectura Juvenil de la Biblioteca Ramon Bosch d'Anoia de Sant Sadurní. Que vagi molt i molt bé i res, ens retrobem ben aviat.
Gràcies.
Gràcies, bon estiu.
Penedès en Xarxa.
Cau la calor a la safor, bombeja el ritme. No estem fent merda facilona, si fem himnes. Se'n va el dolor amb l'olor a mar. Les primaveres demanen vida, l'estiu arriba. El sol ha eixit, la ràdio sona, estem vius. Estic fent temes i esperant per si somrius. Eren feliços amb mentires de mil colors. Tinc els conflictes d'un suïcida, tinc por. I vull tornar als meus impulsos, ser pràctic. Que si ella sona jo tremole, lo màxim. Venen trompetes, no és Gillespie, és Ainsley al sampler. En calma, brother, ho volen simple. Volen que venga el discurs que ven, que no qüestione. Volen que calli i que puja el tren. I aquella gent que em demana frases, que em diu que torne, no s'imaginen lo mal que em senc. Però avui ja passe del drama. Vull tocar el foc, sentir que crema. Jo tinc set de vida, no de fama. No vull que un error siga un problema. Però avui ja passe del drama. L'autocompassió és una condena. Jo tinc set de vida, no de fama. No vull ni la reixa ni la pena. Res del que passa és comparable a tu. La nostra eixida, homes i dones d'actes impurs. Tu eres rebel i consentida. Res del que passa és comparable a tu. Passa la vida.
Acomiadem aquest divendres 23 de juny, que té color de foguera, olor de pólvora, de petard, gust de coca i d'escumós, i de banda sonora, de fons tot el dia, l'alegria dels infants que ja fan vacances. Bona revetlla! Ens acomiadem amb aquest estiu de zoo i dilluns hi tornem. Adéu!
Buscant que perga les forces, passa la vida i jo veig els majors i pense en tot el que es mereixen i baixa l'esperança i puja el pa. I amb esta perspectiva qui vol créixer, eh? Dubtes i dubtes, depressió ve i eufòria va. Que no serà per ganes de ficar les bombes, que serà per la por a perdre el que tenim. Qui no censura el fons, critica per les formes, i us passen del tema i us filen massa prim. Volen que venga el discurs que ven, la porten clara. Jo el que vull vendre és la victòria cara. Que vull mirar als ulls si un dia arriba l'hora. Que no puc ser feliç amb tanta merda i fora. Però